És ara per mi una gran satisfacció donar la paraula a l'honorable conseller, exalcalde de Girona, catedràtic emèrit d'Història, contemporània de la Universitat de Girona, soci i membre de la Junta de l'Institut d'Estudis Gironins, Joaquim Nadal, que ens presentarà la seva ponència sobre l'aportació dels anals de l'Institut d'Estudis Gironins a la història de Girona.
L'he obert?
No, no, no.
Bon dia. Estic del tot convençut que el president de l'Institut, en Narcís Soler, quan ha dit el que ha dit, pensava en Emili Graït i Papell.
Bueno, també.
Bé, escolteu, ja sé que les coses a vegades no es poden separar, però a mi m'agradaria comparèixer en aquest tipus d'actes deixant a la porta, penjant l'abric i deixant a la porta la meva condició ocasional de membre del govern de Catalunya, apartar-me'n una mica, deixar fins i tot en termes simbòlics la honorabilitat i situar-me a peu pla en la meva condició de membre de l'Institut, de persona que ha fet alguna cosa a Història de Girona, de professor de la universitat fins al moment en què es va acabar per l'imperatiu de l'edat, i a través d'això situar-me més en el nivell que practicaven els republicans de l'època de la Segona República, quan tots els tractaments es van abandonar i l'alcalde era el ciutadà alcalde. I a mi avui aquí m'interessa per damunt de tot comparèixer en la mesura del possible en la meva condició d'historiador. Ara, també he de dir que jo molt alegrement vaig dir que sí quan la Junta em va encomanar aquesta ponència. Com faig gairebé sempre, vaig deixar passar uns quants mesos sense fer res. I quan van haver passat aquests mesos em vaig trobar en aquest sidral nou que m'ha tocat, bueno, que jo he volgut, però que en el que estic immers, i per tant em vaig trobar una mica atrapat. De tal manera que us demano ja d'entrada disculpes, perquè amb tota probabilitat allò que faré i diré avui aquí no és ben bé el que hauria fet si m'hagués pogut dedicar amb més intensitat i d'una forma més constant preparant una ponència que és la que mereixia un congrés com aquest. Però en qualsevol cas jo tractaré de fer el que ha estat la meva reflexió al voltant de l'Institut d'Estudis Gironins, la seva pròpia evolució, i dins de l'Institut d'Estudis Gironins, específicament l'aportació dels anals, sense entrar massa en el detall a fons de les coses, però apuntant algunes constants i algunes discontinuïtats i quins han sigut els elements de canvi que la pròpia evolució de la societat i de la història ha comportat en una entitat que té uns orígens concrets. 1946, patronat José María Cuadrado, la política del nou govern franquista entorn del que podríem dir-ne la ciència oficial en un intent de no perdre-la del tot i de recuperar-la encaixada en uns paràmetres i en un perímetre que volia de totes petrificar l'objecte de la història i per tant decantar-ho tot cap a les parts presumptament per part d'ells més innocues. I vosaltres direu que no, i és evident que és que no, però la focalització en els aspectes més antics, prehistòria, arqueologia, història antiga, història medieval, era com una garantia als ulls del franquisme de no tocar segons quins temes. Però és evident que En realitat, l'Institut d'Estudis Gironins neix en aquest context, en aquestes circumstàncies, però amb una barreja relativa de personatges que podien, d'alguna manera, establir un cert pont entre generacions i un pont entre espais de pensament i fins i tot ideològics. Vull dir amb això que Tomàs Carreras Artau, que és el primer president, té una significació molt específica i molt focalitzada en el règim que emparava l'Institut i en tot el sistema de recerca de l'època. Lluís Pericot, en part també per acomodació i condescendència, però mai no va deixar de ser l'home de bosc a l'interior, i la pròpia correspondència que s'ha publicat entre Boix Gimpera i Lluís Pericot i les monografies del Francisco Gracia sobre el Pericot posen de manifest que en Pericot, que anava i venia tant com podia, de fet es va fer fort en el Consejo, i això el feia també un home fort a l'Institut, però alhora tenia les antenes ben posades en un món que era, i ho sabeu vosaltres molt millor que jo, en aquell moment molt més petit i molt més universal, en el sentit que Pericot, amb una canya i una espardenya, avui era a Nairobi, demà era a Nova York, demà passat a Moscou, i viatjava en els congressos internacionals amb una certa facilitat i en contactes de primeríssim nivell a dalt de tot. I per altra banda, Pere de Palol, ja més endavant, seria de moltes maneres, i de fet ell ho explicita tant en el text que va publicar en aquest petit volum de commemoració dels 50 anys, com en el pròleg que va fer en la miscel·lània dedicada a homenatge a Carla Rahola, en el fons el volum d'homenatge a Carla Rahola marca un punt d'inflexió, i Palol, que no deixava de ser un home, diríem, del fil conductor Pericot i el que sigui, era també el fill de la persona que, en absència de Miquel Santaló, havia exercit durant 2 o 3 anys pràcticament d'alcalde, amb alguna excepció. I per tant, Palol, volens nolens, era, en un cert sentit, el pont amb el republicanisme que es recuperava al si de l'Institut en un cert sentit. De fet, Pere de Palol és explícit en aquest sentit i diu que ell es reclama de la condició de darrer sobrevivent del primeríssim grup fundacional en un context de l'aparició del novíssim Institut. Però, efectivament, als ulls d'ell, ell era antic i alhora havia de proporcionar-nos aquest punt de novetat del que representava una evolució clarament transformadora de l'Institut, amb un canvi de juntes, amb un canvi de socis, amb un canvi del Consell de Redacció dels Anals i amb un canvi clarament orientat a diversificar els continguts. En qualsevol cas, tant Tomàs Carreras Artau el 1946 com el propi Pere de Palol més endavant, l'any 1978, el que fan és establir un pont que jo crec que no és ocasional i que té tot el sentit del món amb l'antiga Revista de Gerona. I de fet el primer text que firma Tomàs Carreras Artau en el volum dels Anals, en el volum 1 dels Anals, és una mena de memòria i reivindicació del paper de l'antiga Revista de Gerona. I el pòrtic, efectivament, d'aquest volum 1 en fa una reivindicació i homenatge a la Revista de Gerona, 1876-1895, que en el fons és el que continuava tenint al cap l'any el doctor Mirambell quan promou aquells 3 fascicles de la Revista de Girona de la Diputació i alhora la publicació del Repertorio de Índices, que volia repescar un article del doctor Batlle en el primer volum dels Anals, que eren els índexs de la Revista de Girona, i convertir-ho en un macroíndex de totes les revistes de caràcter científic o històric que s'havien estat publicant a Girona en aquell temps. Jo crec que aquest pont marca un cert sentit de continuïtat, transcendint la gran patacada de la Guerra Civil i el que va significar, i en el nucli dels fundadors jo crec que hi trobem elements de tota mena, molt esbiaixats, sense cap mena de dubte, però que d'alguna manera ens acrediten això. La primera junta, com sabeu, la formen Tomàs Carreras Artau, Lluís Pericot, Joaquim Pla, Lluís Batlle, Tomàs Noguer, Lambert Font, Joaquim Florit, Ramon Reig i Josep Maria Coromines. No és pas una junta gens sospitosa, entre altres coses perquè algun d'aquests va ser momentàniament agent del Servei de Recuperació del Patrimoni Artístic Nacional, entrant en territori català i específicament gironí i figuerenc amb les tropes franquistes, és el cas del Ramon Reig, i naturalment mossèn Llambert Font arriba sobre un comboi de 9 vagons portant les obres de l'exposició de París fins a l'estació de Girona per desenganxar 2 vagons i portar tot el que hi havia en aquests vagons a les sales capitulars de la catedral de Girona com a agent del CDPAN per assegurar que tot allò que havia marxat a l'exposició de París tornava en la seva màxima integritat possible, que en realitat era tota, tot i que en els anys de la Guerra Civil ell mateix i d'altres es van dedicar a fer córrer que probablement alguna custòdia havia perdut alguna pedra preciosa pel camí. Però i tot això forma part d'un episodi. I si ens mirem els fundadors, molt ràpidament, fundadors socis, marcats amb una F en el volum 1, Martín Almagro, ja sabem què representa, Santiago Olmeda, un altre d'aquests amb vincles, Carles de Bolós, Lluís Camós, Joaquim Carreras Artau, Lluís Constans, Miquel Cuesta, Josep Gené Salor, Josep Grey Tigrau, Albert Maroto, Àngels Macià de Ros, un altre agent del CDPAN, en aquest cas, Josep Maria Millàs Vallicrosa, Benet Morera, Josep Morera Sabater, Ignasi Puigbaier, Francesc Riuró, seria l'altre pont, Santiago Sobrequés Vidal, Lluís Soler Sabarís, Jaume Vicenç Vives, Joan Vilaú i Joan Vinyes, que complementarien aquesta junta que he comentat i que representa aquest punt. Hi ha una total coincidència de col·laboradors, amb exclusió d'alguns, naturalment, perquè no tots dels que estaven als anals estan en el que ara comentaré, però que apareixen en el número 1 de la revista de Girona de la Diputació de Girona de l'any 1955. De fet, l'índex d'aquest número 1 ens porta a Fèlix Casellas, Santiago Sobrequés, Agustí Casanova, Carles Tit Priego, Manel Ibar Roqueta, Tomàs Noguer Mosqueres, Enric Mirambell, Jaume Marquès, Lluís Pericot i Lluís Batlle i Prats. La diferència entre el que va passar el 1955 i el que va passar el 1946 i que havia anat passant anal a anal és que la revista de Girona, de la Diputació de Girona, apareix, no pas a gust d'aquests col·laboradors probablement, però apareix molt directament connotada, mentre que els anals van mantenir sempre un punt de discreció i de dispersió miscel·lània que el feia, almenys als ulls de qui rebia aquesta revista, menys directament sospitós o menys directament vinculat amb el que representava tot això. Per tant, gairebé amb 10 anys de diferència, els anals de l'Institut d'Estudis Gironins mantenen un to de distanciament i d'una certa neutralitat respecte al context, i els anals són molt més continguts, escassos en pronunciaments col·lectius i sense pràcticament editorials. És a dir, els volums dels anals, amb alguna excepció que després comentaré, són gairebé sempre l'aplec dels articles que s'han recollit aquell any, i a vegades presentats inclús de forma dispersa i no cronològicament ordenada. Però allò que fa bons i alhora confusos els anals en la seva llarga trajectòria és aquest caràcter miscel·lani i alhora una mica desordenat. Per això, jo dic, l'element dominant, i així ha estat en tota la història dels anals, i en Narcís Soler, president, ho remarca en un editorial dels últims volums publicats, aquest caràcter miscel·lani, amb un punt de desordre i poca sistemàtica, llevat d'un període durant el qual es van ordenar els materials publicats per etapes històriques i cronològiques. En la visió panoràmica de conjunt, la prevalença del caràcter miscel·lani és absoluta, si bé, a mesura que avança el temps, la convocatòria de volums d'homenatge primer i de volums miscel·lanis monogràfics després, amb les successives convocatòries dels Congressos d'Història de Girona, matitza la dispersió miscel·lània i concreta o focalitza en una direcció temàtica determinada. En el balanç global d'aquest període i d'aquesta etapa, d'aquests props ara ja de 80 anys, 77, però anem que havia de 80 i naturalment, inexorablement, haurem de començar a mirar o que les generacions futures comencin a mirar el primer centenari de l'Institut d'Estudis Gironins, però hem de ponderar l'impacte creixent, discret, però sòlid i progressivament amb voluntat d'estructurar una arquitectura científica i divulgativa al servei de la ciència i del coneixement. Torno un moment al principi per apuntar dos o tres coses. Una, Jaume Vicens, que era soci fundador, va subratllar el que representava, dic jo, la cocció historiogràfica que destilen els anals i es va erigir en altaveu a Barcelona. A Barcelona i a Madrid. Comença l'any 48 amb dos articles, un a Hispània, en el número 30, ressenyant el primer volum dels anals, on pondera article per article i on assenyala la necessitat d'una millor ordenació i d'una millor il·lustració gràfica. Diu, les fotografies del final no són prou bones, no diu que siguin molt dolentes, simplement diu, són una mica d'aquestes de color verdós, però podrien millorar molt. I diu, l'ordenació dels materials no és suficient, però ell diu, sobre les pedres de la historiografia local es pot construir allò que no podríem construir si no reconstruíssim el nostre passat compartit peça per peça en el territori. I a Destino, el 30 d'octubre de 1948, publica un article que es titula Estudios Históricos Gerundenses, en el que diu el següent. Parla de que el futur va a millor i diu, estimamos que ello será así, en particular si logra imponer su criterio la minoría selecta que dirige en el fondo la vida de Gerona, roca viva de la ciudad, en medio del indiferente aluvión humano que han acarreado allí las últimas tempestades históricas. Costa de llegir les segones i terceres intencions, eh? Però diu, si logra imponer su criterio la minoría selecta, que dirige en el fondo, però no pas en la forma, perquè l'Ajuntament estava dominat per qui estava dominat, no? Que dirige en el fondo la vida de Gerona, roca viva de la ciudad, en medio del indiferente aluvión humano que han acarreado allí las últimas tempestades históricas. És evident, és a dir, el daltabaix de la Guerra Civil és descomunal, ell mateix n'és també en part una víctima, però ell es transforma i s'erigeix en actor de la reconstrucció i, per tant, en partícip directe del que havia de ser i de què ell pensava que havia de ser la recuperació de tot plegat. Si considerem la trajectòria de l'Institut en el seu conjunt i aquest procés evolutiu des del caràcter miscel·lani estricte cap a l'aparició d'elements monogràfics, de miscel·lànies de caràcter focalitzat en un tema, dels Congressos d'Història de Girona que ha esmentat el president i de la pròpia evolució de les publicacions de l'Institut, tenim un conjunt que ens ajuda a entendre tot això que tracto de dir. En primer lloc, els volums dels anals. Dins d'aquests volums dels anals, els homenatges. Dins d'aquests volums dels anals, els congressos d'història de Girona. Per altra banda, la col·lecció intermitent, però la col·lecció de monografies dels anals de l'Institut d'Estudis Gironins. La col·lecció interrompuda sobre patrimoni cultural, aquells llibrets petits que es editaven conjuntament amb l'Ajuntament de Girona i que representaven un destilat més divulgatiu del que eren les aportacions de la gent que treballava al voltant de l'Institut. La beca Lluís Batlle i Prats, els cicles de conferències i els itineraris. I vull fer un esment especial, tot i que és molt de la darrera etapa, ja en ple segle XXI, però em sembla que val la pena d'esmentar que tenen un impacte notable tant els cicles de conferències com els itineraris. Sobretot perquè, tant en un cas com en l'altre, tenen un nivell de seguiment per damunt de la mitjana dels actes de caràcter cultural que es fan a la ciutat de Girona. I els recorreguts per diferents llocs en visita guiada i els cicles de conferències a la Biblioteca Carla Rahola denoten una capacitat d'atracció que és similar a la de les conferències de l'arxiu que va organitzar durant bastant de temps en Joan Boades i que suposo que seguiran organitzant, i en algun altre lloc amb graus diversos, però en una ciutat que tenia fama de primer de no fer-s'hi res i després de fer-s'hi tantes coses que la coincidència en les agendes feia que hi haguessin 5 persones a cada acte, les conferències a la Biblioteca Carla Rahola són un rotund desmentit d'aquesta apreciació, i jo crec que queda clar que en els itineraris de la ciutat i en les conferències ha anat adquirint un protagonisme preponderant l'Institut d'Estudis Gironins amb impacte a la ciutat i a la societat. Els itineraris són com classes a peu d'obra, a peu de carrer, per desentranyar el pòsit del temps i de la història més enllà de l'epidermis de la ciutat consolidada. I en els itineraris i en les conferències i en els propis anals s'han anat fent evidents els canvis de visió en la cronologia i en la disposició de la ciutat, i l'arqueologia urbana de tradició reculada i renovada ha anat aportant elements de coneixement i de precisió que ens ajuden a la comprensió del conjunt. I en el cicle de conferències, Carlemany, l'Antiguitat, Botet i Cisó, Llegendes i mites, la Pedra de Girona, caresties, calamitats, adversitats, terratrèmols, pestes, aiguats, setges, les aportacions de l'arqueologia urbana i la ciutat recuperada a través de l'arqueologia urbana, els ornamenta ecclesiae, en dibuixen un recorregut engrescador sobre el que representa tota la ciutat. Si ens focalitzem en els homenatges, i això encara no és entrar en el moll de l'os de l'aportació historiogràfica, però sí que és només en part la superació de la dispersió miscel·lània per, en determinades circumstàncies, aparèixer amb un element focalitzador. Això comença en el volum 22 de l'any 74-75, immediatament després de la mort de Santiago Sobrequés, i el volum 22 dels Anals es converteixen en un volum d'homenatge a Santiago Sobrequés amb un pòrtic signat per Lluís Batlle i Prats. I a partir d'aquest moment es van succeint en el volum 25, 25-1 i 25-2, 79, 80 i 81, l'homenatge, els dos volums d'homenatge al doctor Batlle amb un pòrtic del doctor Palol, el 82-83, el volum 26, és amb un altre pòrtic del doctor Pere de Palol, és quan es produeix aquest punt d'inflexió que ho ha sigut en algun volum anterior també de caràcter lingüístic amb el trànsit del castellà cap al català, i la celebració en unes jornades d'història i cultura per commemorar el centenari del naixement de Carla Rahola signifiquen, em sembla, diríem, un punt de connexió i reconciliació superant l'etapa o la travessia del desert que havia significat els propis anals en la vida cultural de la ciutat durant molt de temps. Després venen, i ja no ho esmento més que de passada, l'homenatge a la doctora Dolors Condom l'any 1990-91, els volums d'homenatge després dels actes d'homenatge al doctor Jaume Marquès l'any 94, Hispània i Roma, d'Augusta Carlemany, congrés d'homenatge al doctor Pere de Palol, amb tres volums, els treballs en homenatge al doctor Enric Mirambell Belllloc, l'any 2008, i la miscel·lània en homenatge a Gabriel Roure i Guibas, l'any 2011. I per altra banda, si aquí intercaléssim, com ha fet el president en la seva introducció, els sis, a partir d'avui, set congressos d'història de Girona i les aportacions que s'hi han fet focalitzades en els temes que significava la convocatòria de cada congrés, és evident que tant Girona 2000 anys d'història, com la Catedral de Girona, com la revisió de la Guerra del Francès i en el Bicentenari, com la Girona del Barroc, com els monestirs i convents, com Hospitalitas et Caritas, etc., signifiquen molt clarament una perspectiva per orientar la historiografia en la direcció dels temes que s'anaven suscitant. Després ho comentaré, però és evident que la Catedral de Girona, en mans de, posem per cas, el doctor Marquès, està plena de documents i de matisos i del que vulgueu, però si ens mirem l'evolució i després de les excavacions de la Galilea, la Catedral de Girona, d'en Marc Sureda i en Pere Freixes, i la tesi d'en Marc Sureda, signifiquen, i després la tesi de la Montserrat Jiménez, que ens porta cap a la catedral del segle XVIII, tot això marca un punt d'evolució que despetrifica la catedral, la humanitza i posa gent a dintre, sent infants de cor, no, Montserrat? I per tant, tot això va significant una nova manera de veure i d'interpretar i de llegir la catedral, que estava molt focalitzada en la pedra per ella mateixa, i en canvi comencen a aparèixer aportacions que agafen la catedral com un element dinàmic, des del temple romà fins, què sé jo, el vitrall de Sean Scully. Però és mai tan ben dit, la catedral de Girona és una obra de la Seu en tota la seva magnitud, i per tant jo crec que val la pena d'apuntar-ho en aquesta direcció, sabent també, i val la pena d'assenyalar-ho perquè és un personatge crucial en el trànsit dels vells anals en els novíssims anals que deia el doctor Palol, que és el treball, la tesi d'en Pere Freixa sobre l'art gòtic a Girona i tot el que han representat les seves recerques al voltant d'aquesta qüestió. Un altre punt que he volgut remarcar extraient-ho dels anals és com podríem convertir també la tria, que per afirmació és excloent, d'a qui es dediquen les necrològiques. I les necrològiques publicades, les canto molt ràpidament, però indiquen algunes coses. Jaume Casas, Lluís Camós, Tomàs Carreras, Lluís Constant, el pare Illa, Carles de Bolós, Josep Graït, Jaume Vicenç Vives, Eduard Rodeja, Ramon Reig, Joaquim Carreras Artau, José Ibáñez Martín, Bonaventura Carreras, Josep Morera, Joan Masó Valentí, Elia Serra Ràfols, Joan Reglà Campistol, Santiago Sobrequés Vidal, Josep Maria Coromines, Josep Maria Coll i Soler, Lluís Pericot, Joaquim Pla Cargol, Lluís Valle Prats, Eduard Sierra, Dolors Condom, Narcís Jordi Aragó, Xavier Albert, Joan Busquets, Enric Mirambell, Domènec Fita, Joan Casanovas, Josep Mestres, Josep Álvarez Niebla, Santiago Roca del Pec Costa, tot plegat ens situa en un punt de qui sí i de qui no es van fer necrològiques i com, si atenem, per exemple, les dues últimes, com apareixen en el que podríem dir-ne els dietaris dels anals que recullen la vida ciutadana, personatges com en Santi Roca del Pec i en Niebla, que són les dues últimes necrològiques que jo he localitzat en el meu treball de preparació d'aquesta ponència. Passo per alt els posicionaments editorials, perquè ja he comentat el primer respecte a la revista de Girona, i he comentat algun dels posicionaments tant del doctor Valle com del doctor Palol en algun dels volums miscel·lanis i d'homenatge, però sí que en els darrers temps hi ha aportacions que tracten d'aportar una mica més de llum i de doctrina respecte a la història dels anals, específicament un pròleg una mica més llarg dels que han sigut habituals, signats per la Junta, signat per en Narcís Soler Masferrer d'una banda i un altre signat per en Lluís Costa en relació, crec, al bicentenari de la Guerra del Francès. Per tant, tenim en el que podríem dir-ne els posicionaments de la Junta, de membres de la Junta, encapçalant algun dels volums dels anals de l'Institut d'Estudis Gironins, una certa significació del que representa l'evolució històrica, primer el cinquantenari, després els 60 primers volums, ara l'aparició d'aquests últims. Per altra banda, m'he entretingut també, us en faig estalvi perquè em sembla que és segurament un exercici excessiu, però m'he entretingut també a fer una cosa que és desgranar els col·laboradors externs, és a dir, no gironins. Distinció que ara ja no cal fer. I ara, tal com han anat les coses i tal com ha evolucionat la societat, ja no cal fer. Però, en els primers 30 volums, que el Joan Henó, o el Martín Almagro, o el Xavier Barral, o la Carme Vall, o en Pere Boigues, o en Miquel Coll i d'Entorn, fossin col·laboradors dels anals, significa una certa capacitat de captar talent de fora i afegir-lo, incrustar-lo a la nòmina dels índexs dels volums que s'anaven publicant i que incorporaven persones ben encaixades en el que podríem dir-ne el context general de la vida acadèmica barcelonina, sobretot, però que de tant en tant trobaven la seva publicació en els anals elements de presència en una revista de caràcter local, però que tenia la seva transcendència. Com us deia també, en l'evolució hi ha una seqüència del castellà cap al català, del predomini dels estudis antics i medievals cap a una presència més equilibrada, una presència de noms d'historiadors i d'historiadores, alguns situats a Barcelona o a fora, i progressivament una major presència gironina sota la influència de la irrupció dels estudis històrics a la Universitat de Girona, ara faré un comentari sobre això, i hi ha hagut també un decantament progressiu d'articles que es basaven fonamentalment només en el rescat de documentació i que estaven farcits d'erudició però mancats d'interpretació en alguns casos, i en Vicenç ho diu en el seu article sobre el volum primer, a articles que metodològicament i temàticament innoven per avançar en el coneixement científic de la matèria històrica de la història de la ciutat i en molts aspectes en el conjunt de les comarques. Pel que fa a això concret d'un cert impacte de la irrupció dels estudis universitaris en el propi contingut dels anals, té una cara i una creu. Ho ha dit en Narcís Soler en la seva introducció. Som els que som. I aquí baix hi ha un departament d'història, un departament d'història de l'art, hi ha ple d'estudiants d'història que potser podrien mostrar la seva curiositat per allò que està passant en aquesta casa en aquest moment, però hi ha un punt de divorci que a vegades expressa també un punt de distanciament entre el que podríem dir-me la recerca històrica d'una banda i la vida acadèmica en l'àmbit de la docència de l'altra. Jo crec que és una assignatura pendent, però vaja, allò, l'Albert Reixac o la Montserrat Jiménez serien un pont entre una cosa i l'altra, no? I per tant, en un cert sentit, és evident que les noves fornades, ara ja no tan noves, s'incorporen en plenitud en el que representa l'oportunitat de treballar i publicar al voltant dels anals de l'Institut d'Estudis Gironins. I per entrar una mica en algun detall, sense fer-ho massa en profunditat, però purament a tall d'exemple i per desgranar el que se'n desprèn d'una mirada panoràmica sobre tots els volums dels anals, faig un parèntesi, jo crec que ara les noves tecnologies ja permetrien tenir online això i fins a l'últim volum, fins ara mateix, no? És a dir, jo per treballar els volums que no estan repertoriats en aquest número m'he acabat imprimint tots els índexs de tots els volums, però estic segur que, potser, no sé, l'Anna Gironell em dirà, no, és que tu no t'hi has fixat, però a la pàgina web ja hi són els índexs de tot.
A RACO.
A RACO, tots. Sí. Va, doncs ja està. És a dir, la disponibilitat online del que representa el contingut dels anals de l'Institut d'Estudis Gironins és un vehicle que, per altra banda, els que encara estem aferrats al paper i tenim una certa mitificació de les coses tangibles, doncs pensem que potser es podria anar concretant en addendes d'aquest volum de l'any 96, publicat el 98, que significava una mena de balanç de tot plegat. Anem a l'exploració temàtica per acabar. 10 minuts, espero que amb això en faré prou. Primer de tot, en el que podríem dir-ne com una característica dominant, decreixent, però dominant, en els anals de l'Institut d'Estudis Gironins, el que podríem dir-ne l'edició de textos. En el primer volum hi ha una bona colla, començant, em sembla, per una referència al de Rubricis Coloratis, però tenim clarament diplomataris, epistolaris, còdecs, documents, manuscrits, inventaris, consuetes, que van apareixent successivament en els volums dels anals i que representen exhumació documental i presentació o al complet o en regest de documentació d'una certa importància en una dedicació en la que, per exemple, o el doctor Marquès o el doctor Batlle excel·lien d'una forma sistemàtica i en la que ara, en una escola, diguem-ne, diplomàtica nova, el Jaume de Puig ho fa d'una manera diferent i exhumant també col·leccions de documents i de manuscrits, posem per cas de la biblioteca del seminari i posant-ho de manifest a disposició de tothom, però és evident que en l'edició de documentació hi ha una evolució que parteix del convenciment que la ciència històrica necessita de la documentació. És el pont entre els arxius el resultat de la recerca històrica. En fi, jo tinc el cap, però de tota la vida, des de que tenia 20 anys i en tinc molts més, diplomatario gerundense de la reina Juan Enrique, diplomatario gerundense d'Alfonso el Magnánimo, diplomatario, i els jurats de la ciutat. Després, naturalment, s'han anat fent edicions de documentació d'una manera més completa i més global i d'una manera més moderna, però és evident que aquesta ha estat una característica dels anals que en algun aspecte encara continua. Una altra, que jo crec que val la pena d'esmentar específicament, Tomàs Carreras Artau a part, tots els presidents de l'Institut basculen cap al món de l'antiguitat, Pericot, Palol, Soler, no? I és veritat que en el contingut dels anals la prehistòria, l'arqueologia, la història antiga hi tenen una presència molt notable, no pas ancorada en el passat, sinó amb una evolució que es pot perfectament delimitar i en la que en els orígens hi havia la sistemàtica signada per Pericot Oliva donant compte dels grans temes, Ullastret i Empúries, o, sobretot, la crònica anual dels treballs de la Comissaria Provincial d'Excavaciones. És a dir, era un article que repeteix, no sé si en els 10 primers volums, no ho recordo perquè vaig fer una repassada ràpida, però és evident que l'expressió del treball de la comissaria que aconsegueix captar per a ell el doctor Pericot, amb caràcter provincial, i que establia un lligam entre Ullastret, parcialment Empúries, perquè aquí hi havia el frec a frec amb el Martín Almagro, i el doctor Oliva, focalitzat en Ullastret, però alhora també amb un pont amb el Museu de Sant Pere de Galligants, que sempre ha estat un híbrid estrany i que és també segurament una assignatura pendent en l'evolució de la ciutat. Però, només a tall d'exemple, és evident que passem d'aquesta visió d'una arqueologia que ha retrocedit respecte a l'escola històrica dels anys de la República al voltant de Pere Boix i Impera, però que manté un pont, per això hi ha el Pericot aquí al mig, i que continua amb treballs més monogràfics, però això evoluciona amb relativa rapidesa, primer per la irrupció dels paleolitistes, i aquest és un moment crucial de canvi en els estudis prehistòrics en l'entorn de Girona, és el Puig d'en Roca, el paleolític a les comarques gironines, el paleolític de Catalunya, l'associació arqueològica, en Narcís ho sap molt bé, l'Eudal a la seva manera també, el Nolla també és evident, però això representa, ja sabeu que faig una interrupció anecdòtica, com que tothom és com és, quan es va inaugurar l'edifici de l'IPES a Tarragona, l'IPES tenia un terrat pla i el replè del terrat eren còdols. I el dia que es va inaugurar l'edifici, l'Eudald diu: "Nois, el terrat es cavà", i els va enviar a veure si trobaven en els còdols que feien de replert del teulat, del terrat de l'edifici novíssim que s'acabava d'inaugurar a Tarragona, a veure si trobaven, no sé, Pebble Culture o algun chopper identificable. En fi, la gent és com és, no? Però vull dir que la irrupció del Puig d'en Roca en la relectura del que representava el poblament a les comarques de Girona és un tema que hem de situar amb un valor molt especial. Però després apareix tot el que seria el món de a cavall entre uns i altres, no? Els dos Canal, en Josep Maria Nolla, en Jordi Sagrera, en Palaí, en David Vivó, Marc Sureda, sí? Una nova lectura de l'arqueologia urbana de Girona, amb els grans quaderns publicats conjuntament amb l'Ajuntament de, diríem, cartografia urbana de Girona, amb molta documentació i, naturalment, combinant elements arqueològics amb la pròpia evolució històrica, no endebades, i el senyor Canal sabia per què ho feia, no sé si és el primer o el segon volum, a part del volumet dedicat a la Girona jueva, és la talla de 1535, no? I aquí tenim un dibuix de com era Girona a principis del segle XVI, nascut en unes tributacions com a conseqüència d'una vinguda del Ter. Anem a mirar aquesta talla, editem-la i cartografiem molt abans del cadastre com era la ciutat de Girona en aquell moment. És a dir, la metodologia de l'arqueologia urbana traslladada a la implantació cartogràfica documental del coneixement sobre la ciutat ens situa, em sembla a mi, en un punt comparativament a moltes altres ciutats del món d'especial rellevància. Si aquí hi afegim, i em miro de dret a la Maribel perquè és una persona que ja ha estat molt ficada durant bastant de temps, la irrupció finalment de l'arqueologia urbana en l'urbanisme contemporani de la ciutat significa l'aparició d'elements nous que ara fa 30 anys potser no podíem ni imaginar de trobar, i en canvi ara és perfectament possible d'entrar en una sabateria o en una òptica de l'argenteria i veure com s'enclava a peu mateix de l'Unyà la muralla de la ciutat de la banda del riu. Tot això són coses que no ens podíem ni imaginar. Vull dir que temàticament hem fet una nova evolució que, per altra banda, implica una revisió molt creativa però alhora molt precisa de la cronologia de la fundació de la ciutat i de la interpretació del que era Gerunda. És a dir, hi ha Girona abans de Gerunda i hi ha la fundació de Girona. I si ens agafem amb la fundació de Girona com un establiment militar triat i datable, s'ha acabat el bròquil. Ja no s'admeten grans ficcions mitològiques perquè podem situar-ho en el segle I abans de Crist, en un moment bastant precís, i això permet una nova lectura sobre com la ciutat s'implanta ex novo sobre la plataforma pètrea que representa el primer esglaó de les plataformes físiques en les que s'assenta la ciutat històricament. Però al voltant d'això, jo he fet una excursió cap a algun dels temes que presenta sol o acompanyat el doctor Nolla en els anals, i tenim una mica la perspectiva del que representa aquest canvi temàtic i metodològic. Govern i poder polític a Gerunda, Girona entre l'islam i Carlemany, les Villae de Constantí a Carlemany, els orígens de la configuració ocupacional de les terres de Girona, el Fòrum de Gerunda, vestigis documentals, i un article molt atractiu, perquè té una certa particularitat, que és aquell article sobre espòlia i l'aprofitament i el reciclatge, que és una bona lectura del fer i el desfer en la vida històrica de la ciutat, és a dir, construir, demolir, deconstruir i reconstruir. I per tant, espòlia i què reaprofitem. I tot això ens situa davant una lectura nova. Per tant, edició de textos, l'evolució cronològica i metodològica en els temes de caràcter arqueològic, la catedral, ho he esmentat abans, però tornem-hi, de Jaume Marquès a Pere Freixes, Marc Sureda, Montserrat Jiménez, al voltant del món de la catedral, la iconografia del claustre, Carlos Cid, perquè ocasionalment ell i la seva dona estaven per aquí, i treballaven a l'entorn de Girona, i per tant fan articles sobre Girona, que se'n van a Oviedo, no se'n van, i s'acaba tot, però representava també l'oportunitat d'incorporar persones amb un cert coneixement dels temes, i alhora, qui diu el claustre, diu la façana, diu la plaça dels Apòstols, diu el campanar, diu tot el que representa el món de la catedral en molts aspectes, fins i tot el brodat de la creació, naturalment, i tot el que això representa. Al costat mateix, el Palau Episcopal, que ara serà objecte d'una nova lectura, diguem-ne político-arquitectònica, si se'n pot dir així, és a dir, del Palau del Comte al Palau del Bisbe, i com evoluciona, qui en fa un primer tast és en Narcís, amb un article als anals, crec recordar.
Dos articles.
I per tant, el Palau Episcopal és un tema des de fa algunes dècades, però ara, gràcies a un encàrrec de la directora del Museu d'Art, serà un tamarro. Com ho serà també, i ho sap també la Maribel, Casa Pastors i tota la lectura que es pugui fer d'un dels castells de Girona, despullat de tota la parafernàlia que va anar afegint l'Audiència Provincial o els altres usos de caràcter senyorial que tenia aquella casa. I tornar als orígens a vegades té algun risc, però tant en el cas del Palau Episcopal com en el cas de Casa Pastors, tornar als orígens ens ajuda a entendre molt bé la configuració, sobretot, de la ciutat medieval i les estructures de poder i de gestió dels castells i de la muralla i dels diferents trams de muralla en tota aquesta època. Reculant una mica des de la muralla de la Girona romana, però sobretot les grans modificacions de l'època carolíngia i molt específicament també les muralles del segle XIV, els recreixements, etc. etc. Que és un altre tema que apareix des de Madurell fins a treballs molt recents sobre la muralla de Girona. Els jueus és un altre tema, de Millàs Vallicrosa a Sílvia Planes, passant per Jaume Riera. És a dir que els jueus és un tema transversal i és un tema que rescata i que progressivament va entrant en la vida de la ciutat a través dels anals en molts aspectes. N'hi ha un altre que és molt específic de, diríem, Santiago Sobrequés i el seu entorn, que és Joan Margarit d'una banda i la Guerra Civil Catalana de l'altra, i en els primers volums dels anals, amb Sobrequés encara viu, hi ha aquell article sobre censo i professió de los habitantes de Gerona l'any 1460, o una nova visió de la Guerra Civil Catalana de 1462-72 per intentar introduir-nos sobre algunes de les qüestions. Després, medievalistes molt més contemporanis han anat entrant en altres temàtiques i fins i tot en la nova fiscalitat, com sabeu alguns dels que són aquí. L'escola dominica, començant pel Pare Coll, ens porta a Sant Domènec, al claustre, a l'església, al convent, als dominics, i ens porta a Nicolau Eimeric. De rebot, tot i que no té res a veure, perquè naturalment és un fra menor dels convents de baix, però hauríem d'esmentar també a Ximenis i tot el que representa com una figura que el Xavier Renedo està recuperant i rescatant com un gironí molt rellevant, amb una aportació intel·lectual de primer nivell en les edicions dels seus textos. Eimeric fins i tot convertit en personatge de novel·la, com sap un membre de la Junta de l'Institut, i la Catalunya del Barroc, i aquí feliçment es produeix una certa incorporació d'algun dels professors del Departament d'Història de l'Art a tractar aquestes qüestions, ja sigui el Francesc Miralpeix o a en Joan Bosch, però molt a darrera hora. Hi ha la revisió de les guerres napoleòniques, podríem dir-ne de Carles Rahola, Lluís Maria de Puig, i en posterioritat tot el que és objecte de tractament en els treballs del Bicentenari, en aquest volum de caràcter monogràfic d'un dels congressos, i tot el que representa intentar desempallegar-nos de la crosta que representava una lectura determinada dels setges en clau patriòtica espanyola, i com el propi Rahola ja ens havia introduït en una altra manera de llegir l'època napoleònica, i naturalment això té molt recorregut. Faig una reculada cronològica per situar també com una xarnera important l'aportació d'en Pere Freixas en el seu Art Gòtic a Girona, però després la nau gòtica, Martí Joan pintor de Girona, l'orfebreria, la volta de la catedral, Pere Fernández, Pere Matas, el mestre Eloi, Narcís Coromina, Argenter, és a dir, tenim aquí també tota una panòplia de temes que han permès a en Pere i a altra gent que ha fet temes d'història de l'art en època del gòtic i del renaixement, doncs la presència de pintors rellevants europeus aquí, o nissagues gironines mateix que representen una certa aportació. Ara tenim el Borrassà al Manac, no? Però vull dir que podem anar dibuixant i no seria difícil de reconstruir, diríem, un índex ideal de la història de Girona al fil conductor dels temes que ens ha anat fent aflorar els annals. Sant Feliu és una peça també a part, Josep Maria Marquès, Josep Clara, o els Banys Àrabs en serien una altra, no? Però tampoc no em puc seguir entretenint. Alguna excursió fan els annals a temes d'una altra orientació, per exemple sobre els ponts i els aiguats i la cultura de l'aigua. Hi ha aquest llibre de l'Albert Reixac i els usos de l'aigua a la Girona preindustrial, que representa una aportació notable i que hem de reconèixer com una nova perspectiva de tota aquesta temàtica, però naturalment també hi ha excursions sobre la fauna i la flora de Girona, de la vall de Sant Daniel, del Montgrí, hi ha fins i tot alguna incursió a la poesia per part del doctor Pericot i algun altre en el volum dels annals, i a tall només d'exemple final, m'he entretingut a rescatar, i acabaré amb això, només esmentant alguns dels articles i la temàtica que representa la irrupció pertinaç, constant, sistemàtica, periòdica del Josep Clara en els anals. I en els seus primers inicis al voltant de la història obrera i del federalisme, molt ràpidament ens porta el que representa dos militars davant l'aixecament del 18 de juliol, l'epistolari del bisbe de Girona, la figura d'en Josep Pallach, art i guerra civil, la crítica d'art a la Girona franquista, la correspondència entre Isabel II i Manel Viñas, uns aclariments fins allà on és possible aclarir sobre la desaparició o mort del bisbe Irurita, Franco sota pali, Rafael Masó, militant catòlic intransigent, un pla per ocupar Girona durant la Segona Guerra Mundial, l'escoltisme catòlic, i per tant ja en els treballs d'en Josep Clara, en tota la seva obra, però també específicament dintre de l'aportació en els anals, una revisió de la història contemporània de Girona que va des del segle XIX i tot el que representa, tot i que en Josep fa excursions també cap als XVI amb aportacions concretes documentant algun pintor, etc, etc, però el gruix de les seves aportacions en els anals es situen en aquesta òrbita del moviment obrer, el federalisme, la restauració i els 30 o 40 primers anys del segle XX en tot el que representa la irrupció traumàtica de la Guerra Civil i sobretot després una lectura del franquisme que ell ha explorat de molt diverses maneres per molts camins. En fi, això és el que ha donat per mi en el temps que m'he pogut dedicar una aproximació a les aportacions historiogràfiques dels anals. Queda clar que cap dels no esmentats queda exclòs d'un repertori d'autors que en recull una colla d'uns quants centenars, i per tant, alguns dels que sou aquí i que no he esmentat i que també heu col·laborat en els anals de l'Institut d'Estudis Gironins, queda clar que és aquest gruix miscel·lani el que, llegit en perspectiva, permet adonar-nos de que les coses el 2023 estan francament molt millor de com estaven el 1946 i en part, en molt bona part, pel que fa a la ciència històrica, és una conseqüència del vehicle que ha estat els anals de l'Institut d'Estudis Gironins durant aquests prop de gairebé 80 anys. Gràcies.